continuem amb els nostres entrevistats després d'aquest esbarjo. I la següent pregunta és aquesta. Què en penseu de la situació del medi ambient en la zona en la que vius?
Doncs en la zona de Girona jo diria que ara mateix es pot observar diferents conseqüències que s'han dut a terme després de la pandèmia del Covid, com podrien ser el sobreaccés de mascaretes dintre, en plan, les zones naturals de la zona de Girona. I també es podrien observar diferents problemes a un nivell més global a partir del canvi climàtic, com podria ser l'arribada del nou clima saharià, que cada cop causa a Girona més sequeres.
Relacionat amb la recollida de residus de la Llera del Ter a Girona, voltants, heu participat en altres activitats, les quals consisteixen en netejar les platges o altres llocs públics que hi ha als vostres voltants? Quin és l'objectiu final?
Activitats d'aquest tipus, de neteges i tal, com a Fridays n'hi han hagut poques. Nosaltres ens hem ajuntat amb altres col·lectius quan s'organitzaven, com Extinction Rebellion i...
Com som naturalistes.
Sí, exacte. Quan organitzaven d'aquest tipus d'activitats de neteja. Però realment com a Fridays crec que no n'hem tornat a fer cap, no?
És que el problema de Fridays for Future com a tal és que nosaltres no som una entitat en aquest sentit d'anar a netejar molts rius.
Exacte.
Nosaltres som més una entitat d'un moviment estudiantil, de crear moviments, manifestacions...
Sí, i... és un tema més... O sigui, nosaltres ens enfoquem més en el tema de pressió política, reivindicació, consciència social.
O sigui, més
activistes, no? Bueno, al final tot això és activisme, però nosaltres som com més activisme en tema consciència i pressió política.
Hi ha objectius generals del Friday for Future o els objectius s'estableixen en els grups locals individuals? Si és així, quins objectius s'han establert a Girona?
Jo crec que els objectius de Fridays for Future són els mateixos en tot el món, més o menys, no?
Sí.
Perquè al final els objectius locals ja són cosa de cada grup, saps? A Girona crec que no tenim cap cosa específica, sinó que al final és això, un moviment que intenta crear pressió política, consciència social i en general és això, intentar mobilitzar la gent per crear el canvi que es necessita.
Ara mateix tothom al món sencer s'està vivint una situació típica i que mai hauríem pensat que el Covid-19 ens ha canviat a tots, no? Com ha continuat el projecte o la mobilització durant la pandèmia?
Com ja he mencionat abans, durant la pandèmia s'ha parat bastant l'activisme de carrer i això ha inhabilitat molt el col·lectiu perquè crear activitats durant la quarantena era d'una manera una mica virtual i no era tan visible. Llavors, entre tantes restriccions, no hem pogut fer gaires manifestacions o mobilitzacions col·lectives en general.
També una cosa a tenir en compte del punt de la pandèmia, que jo crec que és una cosa positiva, és que també s'han tingut de buscar altres alternatives per tirar endavant el projecte com a Fridays for Future, com podrien ser diferents assemblees online o diferents coses que no es necessiten com les papeletes de fer les coses al carrer, com podrien ser diferents coses reivindicatives a partir de xarxes socials, entre moltes altres coses. Però clarament aquestes coses que es fan a partir de xarxes socials no tenen una repercussió tan gran com podrien ser les del carrer.
Exacte, l'última manifestació gran que vam tenir va ser el 2019, el 27 de setembre, que crec... No era... va ser la més gran.
Bueno, però vam tenir una altra.
No, no he dit que sigui l'última. Dic que va ser l'última més gran. Doncs aquella sí que va tenir molt d'efecte i va venir molta gent. Quanta gent? Mil i pico?
Sí.
Sí? Aquí, només aquí a Girona. I va ser com la manifestació amb més, com es diu, amb més presència, però després, quan va començar el tema pandèmia, és com que el moviment es va quedar encara més petit, ja no hi havia tanta gent i es va quasi oblidant.
És per això... Clar, sí. Vaig veure a la vostra pàgina d'Instagram que al principi éreu com, éreu com 50 i després, al principi de tot, i després anàveu creixent o alguna cosa així, no estic dient com era. O sigui, éreu pocs i després vau anar, no?, agafant gent que s'interessava per el Covid. Era les mateixes, la mateixa quantitat de persones o hi ha alguns que ja...
No, amb el Covid la quantitat de persones es va anar baixant. La cosa és que com va començar amb estudiants d'universitat i es va fer veure bastant per les seves concentracions els divendres, es va anar sumant gent. Després el que va passar és que quan els de quart de carrera van acabar es van dispersar. Llavors vam quedar com bastants estudiants de segon de batxillerat, una època una mica difícil per els horaris i els estudis i organitzar-nos el nostre temps lliure amb l'activisme. Però amb les assemblees obertes, que era una bona estratègia per agafar gent, doncs n'anàvem fent. Clar, aquest és el problema, perquè quan van començar les restriccions no tens un límit de persones perquè s'uneixin, llavors no pots fer les assemblees obertes perquè s'uneixi més gent.
I també una altra cosa a tenir en compte és que també en el moment del boom de Fridays for Future va ser en el moment on més gent s'hi va unir, però pel mateix fet que, clar, és el moment del boom i és el moment on tothom ho coneix. Al final, amb el pas dels anys, les entitats cada cop s'acaben oblidant una mica més i també és una mica el problema d'això. I clar, també la nostra com un nostre objectiu és tirar endavant aquest moviment.
Per intentar fer-se veure es necessita molta consistència i això és el nostre problema. Amb el Covid no l'hem tingut gens, per això hem anat perdent gent, s'ha fet menys visible i ja no hi ha tantes coses.
Disminució de la contaminació de l'ecosistema globalment?
Nosaltres creiem que sí, perquè des del meu punt de vista, com per exemple, jo ho dic personalment, que jo considero que aquest any la temporada d'estiu l'estem passant bastant millor que altres anys, perquè jo considero que aquest any ja està havent-hi bastant menys calor que altres anys i jo crec també que ha sigut en part també per la gran quantitat de no contaminació que no es va crear dintre la franja en la que el Covid era present i tothom estava confinat a casa sense poder fer res.
Bueno, jo això a nivell més científic no sé si es pot en plan confirmar, perquè amb les notícies i tot que vaig veient jo crec que cada vegada tenim més problemes, com més sequeres, més incendis, inundacions, fins i tot a Rússia, a la zona més freda de Rússia, hi ha incendis ara mateix i això no és gaire normal. Durant l'època del Covid i el confinament sí que es va donar una espècie de pausa, però els propis activistes ja recalcaven, només era una pausa temporal i no serviria de res, que després seguiríem amb la nostra sobreexplotació de recursos, de contaminació, de residus i acumulacions, tot això és un problema que segueix ara mateix i ningú l'ha parat. I seguim en el mateix vici. Ningú s'atura a pensar realment com tornar a deixar, a millorar les coses, a fer-les més assequibles, més sostenibles. La quarantena només va ser una espècie de petita pausa, però realment al final els seus efectes sembla que hagin desaparegut, perquè tornem al mateix i pitjor.
Jo recordo quan estàvem a la pandèmia, recordo haver vist una notícia que deia això, no? Que com t'ho he dit, era temporal, això és temporal, era temporal. I el fet que, com deia el teu company, que això s'ha de mantenir, no? En plan, la gent, com deia això dels grups abans, que s'ha anat com... Clar, cadascú té les seves coses, no? I ja, clar, però intentar que un col·lectiu gran continuï amb...
Creieu que les accions que porten a terme els polítics porten realment un canvi i afecten de manera positiva?
A nivell polític, diguem que les coses s'intenten millorar, avancen entre cometes, però no del tot. Perquè moltes vegades sembla que hi hagin promeses buides i que no s'acaben de portar a terme. O sigui, tu pensa que al final potser això és una mica d'interès econòmic, per no dir bastant. Juguen entre l'interès del civil i de l'empresari. Al final qui guanya segurament les multinacionals. Perquè jo com li imposo un impost a una multinacional que està tota l'estona contaminant, si a més fins i tot potser els ciutadans ni se n'adonen. Diran, no, bueno, no fa falta que ho faci això. Però és el que hem dit des del principi. Si tu tens una pressió des de la part ciutadana, perquè al final nosaltres som els que hem de dir al govern quines són les lleis que necessitem. I si els pressionem perquè imposin les lleis mediambientals que necessitem, llavors al final, tard o d'hora, les hauran d'implementar. El problema és que van bastant lents i massa tard. Si tu llegeixes ara mateix, tothom diu això està anant massa lent, anem tard, perquè encara que s'hagin posat les dates del 2030 per intentar no passar-se dels graus i de la nostra, com es diu, del calentament exponencial, de la pujada de graus que tenim ara mateix, necessitem unes mesures, necessitem unes lleis del medi ambient, necessitem fins i tot deixar clar que hi ha una emergència climàtica, que és, hi ha llocs com aquí a Girona que ja es va declarar l'emergència climàtica, però és que hi ha llocs que sembla que no tenen ni en compte això. I el tema de l'emergència climàtica, declarar-ho des de l'Ajuntament així, només és com una cosa per dir, vale, sí, tenim un problema en sèrio. Però per posar-se en l'acció, per implementar les lleis, és un pas bastant gran i jo crec que encara falta bastant iniciativa en aquest tema i molta pressió.
També una altra cosa a tenir en compte és que també des del punt de vista dels moviments ecologistes, nosaltres volem accions immediates, accions que s'afagin a partir de ja, no
exacte.
Accions que com diu la meva companya,
que s'implementin el 2025,
que siguin promeses buides en aquest sentit. I clarament sí que hi ha accions que es tiren endavant, com per exemple amb els diferents tractats que hi ha hagut, com per exemple el Tractat de París.
Bueno, el Tractat de París diuen ara mateix que està com bastant, s'està quedant enrere, perquè...
Exacte, però és això, o sigui, molts cops veiem que o sigui, sí que intenten tirar endavant algunes coses, però com molt bé la meva companya, per diferents raons, com podrien ser econòmiques, tant polítiques, com per diferents raons... socials, com per exemple que els polítics no es poden entendre entre ells diferents cops, o clar, després els que acaben perjudicats som nosaltres.
O sigui, nosaltres tenim aquí una imposició sistemàtica. Jo no puc treure els plàstics dels supermercats. Jo el que haig de fer és pressionar a les multinacionals perquè deixin de crear plàstics i donin una altra opció. D'opcions en tenim moltes, n'hi ha moltes idees, hi ha moltes iniciatives. El problema és que es necessiten recursos i fins i tot es necessiten les lleis i els permisos per aportar aquestes coses. Com és un exemple molt clar és l'economia circular. A mi m'agrada molt aquest tipus de concepte perquè tothom es posa a parlar de que sí, que però nosaltres vivim en una economia lineal i que les coses seran així i si no dona'm tu una altra opció. I l'opció clarament és l'economia circular. És una economia que beneficia tant el propi empresari com el consumidor i el medi ambient en general. O sigui, és un tipus d'economia on tothom es beneficia i tot és equitatiu i és sostenible. Però és que el fet d'implementar-ho i de començar l'acció tardaran bastant. Això de l'economia circular, recordo que no sé on, a Amsterdam, algun lloc així, es volia com fer de manera experimental i veure què tal. I és un tipus d'economia que sobretot es centra en, per exemple, a nivell industrial, en la reutilització de materials perquè no es faci una muntanya de residus. I és molt útil perquè, primer, les empreses no hauran de gastar en la busca de recursos i reutilitzaran les coses, fins i tot podran... O sigui, és un tema molt extens, però jo crec que és molt útil i crec que la gent s'hauria com més d'informar sobre aquestes coses perquè així sabran quines eines hi ha disponibles i així sabran de què hauran de parlar quan vulguin posar més pressió política, perquè si jo li dic, no sé, als polítics, bueno, sí, canviem les coses, posa més impostos, però ells diuen, sí, ja ho faré. No sé com dir-ho, però és com que la informació també juga un gran paper per intentar donar aquesta pressió per fer els canvis que es necessiten.
Exacte, i ara que parlàvem de política, recordo que nosaltres vam veure un documental on es veia clarament si els polítics busquen per ells mateixos i parlaven sobre el plàstic, és un documental que parlava sobre el plàstic i deia, es van anar a Tailàndia em sembla i allà els plàstics que s'acumulaven com tu deies, venien d'Europa i tots aquells plàstics que nosaltres utilitzem dels supermercats tots estaven i sobre deia el nom de les empreses estaven allà, per tant també estem invadint, estan els polítics invadint, perquè són els que tenen el poder per poder canviar les coses, estan invadint altres països amb recursos inferiors, econòmics, polítics i socials, i estan, o sigui, per una part ells estan beneficiant el seu país, però llavors porten tots aquests problemes a altres països.
Exacte, que, el tercer món, per exemple.
Que són països poc subdesenvolupats i que no tenen els mateixos recursos que Europa o Amèrica del Nord té, no? Que...
Sí, totalment, jo també penso el mateix. Vaig veure també un documental, com deies tu, igualment que no és el mateix perquè no parla de Tailàndia, però sí que es podia veure el mateix que comentes tu, que dintre les nostres empreses i multinacionals, molts cops el que fan és que nosaltres com a propis consumidors o ells com a pròpies empreses llancem moltes coses en el mar. La cosa és que aquestes coses que llancem, com podrien ser diferents objectes personals, com diferents altres objectes, el que poden causar és moltes coses negatives, com podria ser anar a diferents països subdesenvolupats, no només de Tailàndia, sinó també de la zona d'Àfrica, perquè també hi ha moltes zones d'allà que estan molt poc desenvolupades i de cop es troben totes aquestes coses que són molt més innovadores i no saben què fer amb elles. I també, a part d'això, també el que estem causant és una espècie de contaminació també dintre el fons marí, perquè molts cops aquest fons marí és que ni nosaltres el coneixem, només nosaltres com a humans només coneixem un 5% del fons marí, de forma que un 95% està sense explorar, i aquest 5% potser està ple de diferents coses que hem acabat llançant nosaltres mateixos.
El problema del fons marí i de l'oceà mateix, recordo haver llegit alguna cosa aquests dies sobre que hi ha hagut una altra crisi a nivell marítim. No sé on exactament, suposo que per Estats Units, hi ha hagut una zona infestada, o sigui que les algues i l'aigua en general s'ha contaminat, no recordo exactament per quina raó, però podies veure tot l'ecosistema marí d'aquella zona infestat i tots els éssers vius allà morts. I això què produeix? Produeix que, per exemple, la indústria pescadera local s'hagués de parar, hi haurien molts problemes per a ells a nivell alimentari, a nivell sanitari. Això és molt problemàtic, saps?
Bueno, i per últim, recentment heu guanyat un premi a càrrec de la Comissió Agenda Latinoamericana i Fridays for Future per Girona. Ens podreu explicar a què es deu aquest lliurament?
Sí, doncs l'Agenda Latinoamericana és, com molt bé has dit, una comissió que defensa els drets i les igualtats de la gent llatinoamericana que va a països que no són de Llatinoamèrica. I a nosaltres, com a Fridays for Future, ens van premiar, ja que nosaltres som un moviment estudiantil que tira endavant molts actes i xerrades de temàtica ecologista. I ens van donar aquest premi com a entitat que tira endavant tots aquests projectes que ells creuen que són molt innovadors i molt necessaris per la nostra societat en general.
Per la iniciativa de la consciència social a l'entorn mediambiental. I això és un moviment juvenil que ha tirat endavant totes aquestes coses.
I ja per acabar, és una inspiració tenir joves com vosaltres que donen suport a les mobilitzacions per fer front al canvi climàtic i altres, també com a objectiu principal de cuidar el nostre planeta i aconseguir entre tots mantenir un ecosistema sa, viu i segur per un futur millor. Moltes gràcies, Friday for the Future. Esperem que tinguem una altra oportunitat per entrevistar-vos, que el que esteu fent està molt bé, de veritat, i com a joves està molt bé que difondre aquestes idees, que se'n van molt bé. Moltes gràcies per ser-hi.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.